Vila, a Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.
El matí de Catalunya Ràdio, amb Laura Rosel.
Vinga, va, últim quart d'hora abans de l'última hora del matí de Catalunya Ràdio. Anna Guitart, com estàs?
Molt bé, bon dia.
A més, avui molt ben acompanyada.
Sí, sí, molt contenta estic.
Avui l'Anna ens porta en Joan Lluís Lluís. Molt bon dia.
Bon dia.
Una de les novetats editorials més interessants i suculentes d'aquesta tardor.
Esperades.
Junil a les Terres dels Barbes, de Club Editor. Més, ens en vas parlar, quan la primera setmana de temporada vas dir agafeu les agendes i preneu nota de quines són les apostes d'aquesta tardor. I Junil estava allà, Joan Lluís, en primera fila,
Que bé, que bé.
Sí, sí, sí.
Sempre hi ha ganes de llegir-lo, Joan Lluís Lluís, t'he de dir, però jo crec que és un dels escriptors que escriu més bé i que sempre... Entres a les històries, no? O sigui, té aquest poder de seduir el lector i és el que torna a fer amb aquesta Junil.
Vinga, fes-nos 5 cèntims de què anava aquesta Junil. Quina és la seva història?
A veure, la Junil és una protagonista molt jove. De fet, quan la coneixem és ben petitona, és una nena, i el seu pare no la tracta gaire bé, és una manera bastant eufemística de dir-ho, i el que passarà és que el seu pare morirà, una mica ella considera que per culpa seva, sí, i a partir d'aquí emprendrà una fugida acompanyada de 3 esclaus. Per què introdueixo la paraula esclaus? Perquè som a l'Imperi Romà, això és el segle I després de Crist, i aquesta història és una història que se t'emporta, és una història que jo crec que és com una novel·la d'aventures, que té moltes coses de faula i que de fet t'agafa de la mà ja des de l'inici, perquè comença amb una frase que és: una vegada hi havia un home que menyspreava la seva filla. Llavors jo crec que el que fa el Joan Lluís Lluís també amb aquest llibre, que jo li deia dissabte que vaig coincidir amb ell amb la Setmana del Llibre en Català, és que és una meravella com està escrit i alhora tens la sensació que el tens a casa i que et va explicant la història pràcticament a cau d'orella, no? Que és aquest poder que tens tu, jo crec, Joan Lluís Lluís, de narrar, no? Aquesta cosa de l'oralitat pràcticament que jo he trobat aquí.
No ho sé, després d'això potser que no digui res i que l'Anna continuï parlant, a mi em sembla perfecte. No? Tot el que pugui dir jo farà baixar l'ambient, em sembla.
No, que et volem escoltar tu.
Aviam, sí, l'oralitat per mi és molt important. Perquè en la gran història de la humanitat, dels éssers humans que ens expliquem històries, hi ha centenars de milers d'anys durant els quals ens hem explicat les històries de boca a orella, així, al voltant d'un foc. I la literatura escrita és una punta d'agulla en aquesta història. És molt, molt recent i, en el fons, històricament anecdòtica, per ara encara. D'aquí uns milers d'anys en tornarem a parlar. I per mi és una literatura molt important, molt, molt desconeguda, evidentment, perquè pràcticament tot s'ha perdut. Ens queda la Caputxeta Vermella, ens queda en Patufet, accessòriament ens queda la Iliada i l'Odissea, per exemple, que no són pas poques
accessòriament.
Coses. Accessòriament. Sí. I per tant, tenia ganes de fer una novel·la que tingués a veure amb aquesta literatura també, és a dir, fer literatura escrita però que hi hagi a l'interior alguna cosa de la literatura oral.
De fet, la protagonista, la Junil, com deia l'Anna, és una noia a qui el seu pare menys té, i descobreix la literatura d'Ovidi.
Sí.
I decideix seguir-lo, però gairebé com un fenomen fan, com si fos una estrella de rock. A tu també et genera aquest efecte, Ovidi?
Ovidi no, però la literatura sí. Jo quan era adolescent, quan vaig començar a llegir literatura de veritat una mica, sí que em vaig adonar que m'obriu uns mons increïblement rics i que desconeixia. Jo soc d'una família en què la cultura era poc present, diguem. I la descoberta d'aquesta literatura per mi va ser realment un camí que em va permetre suportar moltes coses, moltes coses a la vida. Vull dir, mentre tenia llibres prop meu, em sentia com en seguretat. I encara avui, encara avui. De fet, tinc casa meva, tinc plena de llibres a tot arreu, perquè si mai hi ha un cataclisme, almenys sé que m'hi puc quedar. I que, almenys, des d'aquest punt de vista, no patiré.
Per què? Perquè de què et salven els llibres?
Em salven de la solitud, suposo, perquè és una solitud assumida, però que es converteix en altra cosa, perquè quan llegim entrem a l'interior d'un altre món, amb personatges que fan coses, que ens passegen, que ens inquieten o que ens fan riure, depèn, i això és una vida afegida a la vida, d'alguna manera. I per tant, quan ets un, com jo era, un adolescent molt tímid i introvertit, era una manera de viure coses a través dels altres, i d'aprendre coses a través dels altres per potser un dia estar preparat a entreobrir la porta i aviam a treure la punta del nas, aviam si el carrer és tan bonic com els llibres. I no ben bé, però també val la pena el carrer.
Una vida afegida a la vida, que bonic, eh?
De fet, Laura, a la Junit li passa una mica això, perquè quan és petitona no sap llegir, el seu pare no s'ha pres la molèstia d'ensenyar-li, tot i que ell sí que en sap, segurament perquè és una nena, que això també m'agradarà sí. Que en parlem ara, i fa el descobriment de la lectura gràcies a un esclau i se li obre un món. Jo crec que té també aquesta sensació i se sent com acompanyada, no? per Ovidi, de cop és com algú que, bueno, que li fa obrir aquesta porta i a veure com és a fora. Però jo volia que ens expliquessis una mica com ha estat treballar amb la Junil. Dic treballar amb la Junil perquè tu sempre dius que amb els teus personatges hi parles.
Sí, efectivament, és una cosa que dic i he de precisar de seguida, després d'haver dit això, però sé que no existeixen. Perquè, si no, a vegades hi ha algun dubte sobre la meva salut mental i això no està bé. Però sí que parlo amb ells.
I parles només durant el procés d'escriptura o després, quan ja has publicat el llibre, encara hi tornes? Ho dic perquè això en Jaume Cabré ens ho deia, eh? El vam anar a veure la temporada passada i li demanàvem pels seus personatges de quin en guardava un record més especial i ens deia, no, si jo parlo amb ells, jo els tinc a tots sí. Aquí, de tant en tant els vaig a visitar i parlem.
Sí, duro una mica, era tant en tant. Ara no tant, perquè si no, ara els hi creixeria massa l'ego i el narcisisme, per tant, els he de mantenir una mica apartats. Però sí que és... En el meu cas, en una conversa molt interessada, és a dir, imagino que hi són, els convoco d'alguna manera, els crido, i els dic, tu què voldries tenir que no t'hagi donat? I m'imagino la resposta. I llavors és així. Comencem una conversa, una mena de negociació sobre què puc donar o què no puc donar, i així aconsegueixo... Crec, en tot cas, fer créixer una mica alguns personatges, completar-los, imaginar enfocaments que no havia pensat en un primer moment. La condició és que no parlar amb ells tots alhora, perquè llavors, perquè parlen tots alhora i són molt maleducats, no tenen cap disciplina i tots volen prendre la paraula, llavors he de posar una mica d'ordre.
Però en canvi després trobo que s'entenen molt bé, perquè jo ho deia abans, no? La Junil fuig, s'escapa i fuig amb tres esclaus i trobo que fan una banda que fa bastanta patxoca, no?
Bé, és a dir, volia fer una cosa, en fi, no volia fer una cosa, perquè jo quan escric i no em plantejo què vull fer, tinc la història, és a dir, per mi començo amb una història, amb uns personatges i amb la veu que explica aquesta història. Són les tres coses per mi que em permeten avançar una novel·la. La més important, en el fons, és l'última, és la veu, és la música que hi poso. Però escric, i una vegada escric i publicat el llibre, començo a preguntar-me què he volgut fer amb això. M'ho pregunto perquè els periodistes m'ho pregunten i els lectors m'ho pregunten i he de tenir alguna resposta. Però hi ha moltes coses a les quals abans no hi he pensat. I no havia pensat que aquesta novel·la va també de fraternitat. No hi havia pensat en cap moment. Però sí que va això. I fins i tot, segurament més lluny, hi ha una forma d'utopia. Un llibreter em va dir que aquesta novel·la és una utopia que camina. I bonic. Crec que és molt això. I no hi havia pensat, eh? Realment li agraeixo al llibreter en qüestió d'haver-me donat aquesta fórmula. I sí, crec que sí, que és una utopia, que és una colla que camina, que s'eixampla, cada vegada són més nombrosos i cada vegada van més lluny, travessen una part d'Europa durant pràcticament tot un any a peu, en condicions difícils. Però tenen una cosa que fa que no n'hi ha cap entre ells que vol prendre el poder en aquesta colla. I això suposo que ve de les meves lectures postadolescents anarquistes, en què que diu que l'única competència, l'única autoritat acceptable, és la que neix la competència personal. I ja està. Llavors, en aquesta novel·la sí que és molt això. Quan hi ha un problema, hi ha algú que pot resoldre aquest problema, potser que es posa endavant, però quan el problema està resolt, torna amb els altres, i un altre es posa endavant.
I els lectors també t'aporten visions
molt
diferents i noves, no? Aquesta reflexió que dius que fas a posteriori, a través dels lectors també la fas?
Molt, molt. Jo faig moltes presentacions, intento fer-ne moltes, i intento sempre deixar un espai molt llarg per l'intercanvi amb els lectors, per les preguntes o pel que vulguin dir, i sí, he après moltes coses de les meves novel·les gràcies als lectors.
Escolta, no puc estar a fer-te la pregunta perquè jo no te l'havia fet. Dius, els periodistes em pregunteu què he volgut fer. I diu, clar, ha aparegut, parlant amb gent, el tema de la fraternitat i l'utopia. Si no hagués arribat, quan t'ho haguessin preguntat, què haguessis respost? Què volies fer amb aquesta novel·la?
Ahà, volia explicar una història ben explicada, que és el que ha de fer un novel·lista, crec. Explicar una història i que sigui ben explicada és la base de tot. Després hi ha això, com es crea una novel·la. Encara no, en el meu cas, no ho sé ben bé, m'arriben impressions, m'arriben idees, m'arriben coses que siluetes més o menys vagues, i tot això apuntat, jo apunto un full de qualsevol manera, soc molt desordenat, però tant en tant hi ha com petites frases o elements que s'entallegen i que m'atreuen i que veig, amb això potser hi hauria una cosa que comença. I a vegades no, a vegades ho deixo, però de tant en tant sí que comença a eixamplar-se, a enfortir-se, a prendre cos, i em dic, ja, hi ha un camí, i segueixo el camí. Ho sé tot del camí que prendré, sé absolutament tot, fins i tot com s'acabarà, però mai s'acaba com havia pensat que s'acabaria. I això també és meravellós, perquè vol dir que treballant es troben coses, es troben nous camins.
I en aquest cas de la Junil, per què te'n vas tan lluny? Per què te'n vas 2.000 anys enrere per explicar aquesta història?
Perquè la base és Ovidi, també. Ovidi és molt important, és un poeta molt important que va tenir una vida esplendorosa durant molts anys i molt, molt dura al final, perquè l'emperador el va exiliar a la vora del Mar Negre, és a dir, al nord-nord de l'imperi, on feia fred, on hi havia gent inhòspita, en què no hi havia absolutament cap tipus de luxe, i Ovidi, la seva vida es va com acabar allà, i va escriure durant uns anys cartes i poemes per suplicar que el deixessin tornar, i no el van deixar tornar mai, i es va morir allà. I aquesta vida, aquest final de vida és molt entranyable, i tenia ganes de parlar d'això, però no d'imaginar Ovidi a l'exili, perquè això ja hi ha novel·listes que ho han fet. Llavors vaig pensar, parlaré d'Ovidi sense Ovidi. Uh-huh. I l'inici és aquest.
I el llibre jo crec que transmet molt aquesta passió que tu tens per llegir, per les lectures, com ens deies abans, no? tot el que et provoquen, i també per les llengües. Però hi ha un moment que aquesta tropa es pregunten, però què deuen parlar i quantes llengües hi deu haver? I em sembla que aventuren la xifra 15, no?
Sí, però diuen, no? És exagerat 15, potser
exacte.
No tantes.
Els sembla que és molt, no? I parles també d'això, i fins i tot hi ha una persona que fa de traductora perquè es puguin entendre, no? De manera més o menys precària, però vaja.
Sí, la precarietat en aquest cas és molt important. És a dir, quan hi ha dos grups que es troben i que cap no parla la llengua de l'altre, és molt fàcil de resoldre la situació si un dels dos vols dominar l'altre, treu les armes i prova de dominar, i el que guanya imposa la seva llengua a l'altre, que és una cosa que s'ha fet durant molts segles i que es continua fent encara avui en molts llocs del món i d'Europa. Però si els dos grups no volen dominar-se, si justament des d'una idea vaga de fraternitat, ja, què volen aquells i com ens podem entendre, que no parlen la llengua, no saben quina religió tenen ni quins costums, tot és molt més lent, és més complicat. Hi ha errors, hi ha malentesos, hi ha equivocacions que porten cap a coses inesperades, però és molt més interessant, és més fructífer, perquè també aquí s'obren camins.
Mm. Junil a les Terres dels Bàrbars s'acaba de publicar, però és que Club Editor ha anunciat que d'aquí fins al 2024...
No, si no Déu-n'hi-do.
Recupera les obres anteriors de Joan Lluís Lluís, Els ulls de sorra, El dia de l'os i Cròniques del Déu Coix.
Això, sí, no, estic molt content perquè les novel·les les escrivim en general perquè quedin en algun lloc, no només en biblioteques privades o públiques, sinó també en la ment, en la memòria, si és possible, fins i tot en el cos de la gent, perquè les bones novel·les, de tant en tant hi ha algun bon novel·la que ens entren dins de debò i que s'hi queda, i escrivim per això, per intentar-ho. Llavors la recuperació de novel·les antigues o no tan antigues, però que ja han existit, és sempre una molt bona notícia per qui les ha escrites.
I pels lectors també,
Això no em toca a mi dir-ho.
No, a més, fa poc t'hem descobert també amb la faceta de poeta, o sigui que està molt bé, no?, perquè estem entrant en diversos universos teus.
Sí, bé, no sé, sí, bé, he escrit centenars de poemes al llarg de la meva vida i els he anat destruint tots per fer un favor a la humanitat, no carregar-la d'un pes
suplementari.
Però alguns amb els anys s'han resistit a la destrucció, es pitjava la tecla esbor i no s'esboraven, i deu passar alguna cosa.
Eren resistents.
Sí, sí. Llavors em vaig salvar 32 i els he publicat aquest any i són pocs, però és la totalitat del que em queda. Tot el que no surt en aquest recull ho vaig destruir.
Ho vas destruir, i no et sap greu?
Sí, però tampoc no passa res, vull dir, no s'ha produït cap terratrèmol enlloc per això. Per
tant, I no tens la tentació de deixar-los en un calaix perquè algun dia algú els trobi?
No, sí que els he deixat en calaixos perquè alguns d'aquests poemes els vaig escriure fa 15 anys i els vaig anar retocant durant 15 anys, però si al cap de 15 anys veig que no s'aguanta de debò, és que no cal. Llavors, jo crec que forma part de la vida d'un escriptor de saber destruir coses.
Carai,
no passa res.
No, honestedat no sempre habitual, té aquí, Laura?
No. Joan Lluís, moltíssimes gràcies. Enhorabona per aquesta Junil a les Terres dels Bàrbars de Club Editor. Gràcies per haver vingut.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Anna Guitart, fins dilluns vinent.
I tant, aquí em trobareu.
Moltes gràcies també a tu per portar-nos a cada setmana meravelles com aquesta.
Al contrari, gràcies.
Arribem a les 12, de seguida el butlletí, després l'última hora amb el Quim Morales i tota la troupe.